L'Olot presenta el llibre del centenari. Aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín, vin a la presentació oficial del llibre Unió Esportiva Olot, l'altre futbol, escrit pels periodistes David Planella i Joel Sebastián. Descobreix tots els detalls, moments, anècdotes i curiositats del club i els testimonis de jugadors, tècnics i presidents d'una entitat única en el futbol català. Compra el llibre del centenari de la Unió Esportiva Olot a la botiga Integra per només 20 euros, perquè junts seguim sent de l'Olot.
De la riba de Fluvià, de la vall i dels vessants. En David i en Joel, jo no sé si se la saben, aquesta cançó.
En David i en Joel Sebastián, ho dic perquè ara
no, clar, en Joel Sebastián, exacte.
En Joel Tallant jo diria que no se la sap.
En aquest programa tenim més d'un Joel en aquesta casa, però bé, a veure, no sé si s'ho saben, aquesta cançó.
No la cantarem.
No la cantareu, no us atreviu.
Sabem per on vas.
Home, però vosaltres que sabeu tantes coses de l'Olot actualment...
Potser en podríem fer una altra de cançó, fins i tot, tot el que hem recopilat per fer el llibre que avui presentem aquí. David Planella, bon dia.
Bon dia.
Benvingut, Joel Sebastián, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Benvingut també a la secció d'en David aquesta setmana. Ja vam avançar que parlaríem del llibre que han escrit en David Planella i en Joel Sebastián sobre l'Olot. Es titula Unió Esportiva Olot, l'altre futbol. I jo us volia preguntar, per què l'altre futbol? D'on ve aquest títol?
El títol ja deixa entreveure que el llibre és un llibre diferent. L'altre futbol ve de... S'havia fet molt popular l'expressió d'un altre futbol és possible, parlant del projecte que té la Unió Esportiva Olot, que és únic en el futbol català. D'això també va el llibre, evidentment. I nosaltres vam arribar a la conclusió que ja és possible, perquè ja s'està portant a terme. Llavors vam escurçar el títol a l'altre futbol. No? És un altre futbol que l'Olot ja està practicant, ja està implementant, i per tant vam destacar això. I a banda, l'altre futbol, perquè el llibre no només explica una trajectòria esportiva, sinó que explica que hi ha al darrere del futbol. Llavors també és l'altre futbol. No? Era un títol que ens servia per parlar de més d'un aspecte que la gent es trobarà dins del llibre.
Clar, perquè potser pels oients que no, m'incloc, que no estem acostumats a llegir molts llibres de futbol, a vegades hi ha certs llibres que potser són més tècnics d'alguna manera, no? Joel, com són en general... Bé, és que dir com són en general els llibres de futbol és complicat perquè n'hi ha de tot tipus,
tot,
eh? És evident. Però entenc que hi ha llibres potser més tècnics i llibres que no ho són tant, no? I aquest s'estaria dintre aquest segon àmbit.
Sí, diguem que és un relat, no?, per la història recent del club. També es parla de futbol, eh? Però també es parla de futbol, alguna pinzellada, perquè hem parlat amb molts protagonistes que ens han explicat anècdotes o històries, no?, intrahistòries del club que ens han ajudat, no?, a poder fer el llibre. És un llibre, com deien David, és un llibre diferent entre els llibres, no?, que es fan amb la finalitat de celebrar una efemèride o recordar certs fets de la història de clubs de futbol. En aquest aspecte sí que és diferent.
De fet, ara l'Olot fa el centenari, per tant, aquest llibre apareix dins aquest context, tot i que no ve a explicar els 100 anys d'història, no? Sinó que s'acota més a un període.
Exacte. A veure, si la gent llegeix tot el llibre, que esperem que algú que el comenci l'acabi, acabarà fent-se una idea de com han estat aquests 100 anys d'història de l'Olot, aquesta centenària història. Però acotem el llibre principalment de 2005 a 2013. Aquest és el fil conductor, és a dir, el llibre parteix, el punt de partida, és el 2005 quan l'Olot està enfonsat econòmicament perquè està arruïnat, socialment perquè té molt pocs socis i esportivament perquè acaba de baixar primera regional, un cop molt dur. Llavors, el llibre explica com l'Olot ha passat de jugar al camp del Jafre a jugar al camp de l'Hèrcules, del Mallorca, de l'Elx, a segona B, no? Com ha tocat sostre venint del Pou, de baix de tot. I entremig anem aprofitant per fer flashbacks, retrocessos al passat, per explicar aquells fets històrics més importants d'aquests 100 anys, perquè moltes coses d'aquests anys 2005-2013 estan lligades a coses que ja havia viscut el club anys enrere. Llavors ens va molt bé per lligar, no?, aquests fets històrics amb el present del llibre, que són aquests pocs anys.
De fet, el repte que hem tingut ha estat lligar tot això, no?, a aquest període de 2005-13, lligar-ho amb fets històrics que ajuden també a explicar l'Olot actual, no? Com els títols de tercera,
correcte,
els jugadors més emblemàtics, els màxims golejadors, etc, etc.
Sí, veureu que tot està lligat, i el llibre, perquè clar, un altre dels reptes que vam tenir El llibre és de capítols curts, això per començar, val? Important que la gent sàpiga que no se li farà llarg el llibre i que els capítols passen de pressa i quan comences l'altre de seguida s'acaba, etc. Però clar, teníem el repte també de lligar-ho tot, llavors fent aquests capítols curts ens anava molt bé per fer el fil conductor i a la vegada per fer aquests retrocessos. I queda molt clar el que és fil conductor, que són capítols numerats, i el que són retrocessos, perquè els retrocessos comencen en un any. Llavors la gent no es perdrà. Un repte que teníem era que la gent no s'emboliqués, no es fes un embolic amb tants retrocessos i tantes històries, i jo crec que queda força ben lligat i força clar amb aquesta estructura. Capítols enumerats són d'aquest fil conductor que diem, és a dir, el llibre té un tronc, que és del 2005 al 2013, i llavors surten branques, que són retrocessos al passat.
Que estan ara, si agafeu l'índex, perquè us feu un exemple del que diu en David, tens capítol 1, el pou, 2, falsa esperança, 3, els cirurgians, i després ve un que diu 1970.
Aquí hi ha un retrocés.
I aquí és on te'n vas, no?
Exacte.
Aquí després continues amb el capítol 4 en marxa i es va fent d'aquesta manera.
Correcte. I llavors també ho explicarem, hi ha un epíleg, és a dir, el llibre, clar, acaba el 2013, però del 2013 al 2021, que és quan es va acabar d'escriure aquest llibre, han passat moltes coses.
I tant.
I coses que no ens esperàvem. És un epíleg que, de fet, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe amb en Joel, quan en Joel i jo vam començar a pensar aquest llibre, l'epíleg que ens imaginàvem era un epíleg explosiu d'un ascens al futbol professional, perquè, de fet, comencem a escriure el llibre, Joel, la temporada que l'Olot va llançar a segona B.
Correcte, 19-20, amb Raül Garrido a la banqueta, amb l'Olot amb ratxa triomfal.
Tot de cara.
Tot de cares, somiant amb un hipotètic, no?, en lluita pel playoff per ascendir a segona A.
I què passa?
Què passa?
Arriba la pandèmia.
Que la cosa no va acabar així.
Ho para tot i ho canvia tot, no? Llavors l'epíleg és un epíleg diferent, és un epíleg llarg també, té 9 capítols l'epíleg, i aquest epíleg explica el que passa, no? Són partits que no ens imaginàvem jugar, els hem titulat així perquè hi ha el coronavirus que ens ho para, no ens imaginàvem que arribés una pandèmia, hi ha la destitució de Garrido que no ens imaginàvem, hi ha el descens que no ens imaginàvem, hi ha coses bones també, per exemple, jugar Copa del Rei contra un primera, contra l'Osasuna, que tampoc no ens imaginàvem. Tot això és a l'epíleg. Per tant, el llibre acaba el 2013, però després continua fins al 2021.
I de fet en podria continuar, perquè clar, és una història que no s'acaba, és a dir, expliquem un període, però és evident que això està en continu funcionament.
Vosaltres us centreu molt a partir del 2005, com dèieu ara fa un moment, però el club de l'Olot és un club que té 100 anys, no? Té una llarguíssima trajectòria. S'han repetit les històries? És a dir, al llarg d'aquells 100 anys ha passat el mateix fa 20 o 30 que el que passa ara? O...
És cíclica la història?
Així? Exacte. És...
Home, sí. Sí, hi ha certs paral·lelismes. Per exemple, en David comentava que el 2005 l'actual junta entra al club per salvar el club, perquè el club anava a la deriva econòmicament, institucionalment, socialment, esportivament, en tots els aspectes. I això l'Olot ho ha patit al llarg de la seva història. Yeah. Han entrat juntes gestores, ha tingut relacions amb altres clubs que han acabat malament, ha guanyat títols de tercera, també amb anterioritat. Per tant, sí que hi ha certs paral·lelismes aquest tram, no?, que hem agafat nosaltres com a fil conductor amb anys anteriors.
De fet, comentàveu que no és un llibre de cap manera de dades i de recopilació, tot i que evidentment també hi són les que calen. Fer aquesta feina d'anar a buscar què hi ha al darrere sempre és més complicat que agafar les estadístiques, no?, i reproduir-les, ajuntar-les. Us ha costat molt accedir a la informació, poder-la col·locar tota, és a dir, elaborar aquest llibre?
Teníem clar que el llibre havia de tenir un llenguatge periodístic o literari, és a dir, de fet, a l'inici del llibre sembla una novel·la, tal com està relatat i explicat, i és periodístic també perquè vam voler anar a buscar els protagonistes i parlar amb ells. Llavors, parlem amb una trentena de personatges importants de la història de l'Olot i ens és molt fàcil, és a dir, la predisposició de tothom ha estat molt fàcil per ajudar-nos, per explicar-nos, per fer sortir la seva veu al llibre, perquè al final el llibre hi ha frases textuals de tots aquests protagonistes que donen la seva veu al llibre, no? Són testimonis també, en alguns casos, ostres, molt importants, que no havien parlat o no havien explicat aquella cosa i que s'expliquen al llibre. Per tant, construir-ho ha estat fàcil, el que ha estat més difícil potser és organitzar-ho tot, triar bé els personatges, tampoc volíem emplenar el llibre de personatges, aquesta selecció, i llavors el fet que el llibre el comencéssim a fer en pandèmia, que volia dir que les entrevistes les vam haver de fer al principi totes telemàtiques, a distància, clar, tot això ens ho va dificultar una mica.
Al final són periodistes, no?, i més o menys quan ens vam mirar a la cara a les primeres reunions amb en David, vam dir hem de fer alguna cosa que ens sentim còmodes, no? I que ens motivi a fer-ho. No ens volem tancar en una biblioteca, el que deies, a recopilar dades, sinó que ens volem moure, tot i que la pandèmia no ens va deixar gaire, no? I parlar amb els protagonistes, que ens expliquin anècdotes, i a partir d'aquí construir, no, el llibre.
És un llibre per amants de futbol, per amants de l'Olot? És un llibre per tothom?
Jo crec que per tothom, no? És sí. A dir, els amants de l'Olot indiscutiblement,
sens dubte.
Però també gent que no sigui de l'Olot i vulgui saber què hi ha darrere d'un club de futbol i com es reconstrueix un club de futbol. Perquè això és una cosa que li pot passar a molts clubs, no? Que estiguin a punt de desaparèixer i que llavors apareixin uns salvadors i els salvin. Però això dit així és molt ràpid i molt fàcil, però darrere hi ha molta feina. Aquesta feina que expliquem al llibre crec que pot ser molt interessant per molta gent. Fins i tot a gent que no li agradi el futbol, sí. Si pot estar interessada una mica a saber què hi ha darrere d'això. No?
I al final l'actual projecte de l'Olot crida l'atenció, no? També fora d'Olot, aquest projecte social, de futbol sostenible, no? De quilòmetre zero, només jugadors de països catalans, formats aquí a Catalunya. I al cridar l'atenció, doncs, amb el llibre, també poden saber, no? Fins on, com s'ha arribat fins aquí.
I els que ja el coneixen sabran també com es va gestar, perquè al final sí. Sembla que sigui un projecte de fa 4 dies,
exacte.
Però hi ha l'anècdota que al principi de tot això, el 2005, quan entren els nous directius, ja tenen aquest projecte, no només al cap, sinó esbossat en paper.
Sí, sí, sí.
Vull dir que...
Que la cosa ja venia de feia un temps. Clar, ara jo us parlava de la gent que sigui amant de l'Olot o seguidora, la gent que potser no segueix tant el futbol. En el vostre cas, que a més sou periodistes esportius, i que seguiu l'Olot, ja disposàveu de molta informació, però heu après moltes coses a l'hora de fer el llibre? Us ha sorprès coses que potser no sabíeu?
S'estan mirant amb una cara.
Qui vulgui.
Sí, sobretot del passat, no? Que era la part que menys coneixíem. Clar, la part del present, aquest 2005-2013, al final l'hem viscut molt en primera persona.
Exacte.
Que de fet era una dels altres... És a dir, analitzant tot plegat, quan en Joel, de fet, em truca i em diu David, tinc ganes de fer un llibre, què et sembla si el fem junts? I jo, que no sé dir que no, m'hi llenço. Clar, la primera pregunta va ser, val, però què fem, no, exactament? Perquè l'havíem de fer coincidir amb el centenari, era l'excusa per fer aquest llibre. Llavors vam arribar a la conclusió que hi havia un llibre dels 75 anys escrit per en Carles Llorenç, per tant aquesta història ja està escrita, i dels últims 25 la part més interessant eren aquests 2005-2013, que a més, si analitzes la centenària història de l'Olot, són els anys també més interessants de tota la història. Llavors per això vam fer aquest punt de partida. I vam arribar a la conclusió que havíem de fer, no?, aquest tipus de llibre. Però clar, llavors també volíem tenir en compte fets del passat que no coneixíem tant. I aquí és on hem descobert coses que no sabien, no sabíem, i que la gent tampoc segurament no sap i sabrà.
I hem descobert, sense anar més lluny, no farem spoilers, no, tampoc de tot, però figures emblemàtiques com es coneix evidentment la figura actual d'en Joan Agustí, però el seu pare té molt a dir en la història del club. I entrem en profunditat, no, què va significar Joan Agustí Reixac, el pare d'en Joan Agustí, en la història del club, tot el que feia, i es troben símils, no?, o paral·lelismes amb l'actual fer, no?, de l'Olot i d'en Joan Agustí, fill, en aquest cas.
No sé si us ha costat gaire canviar o no, o si no s'ha canviat el registre. És a dir, quan feu i parleu d'esports, sempre tots sabem que, sobretot en els partits, hi ha un component emocional, que això, sobretot l'afició, ho sabem que funciona. Aquí, quan l'Olot va malament els dilluns, ja sabem, saps, David, que...
Hi ha teràpia.
Ja, exacte, fem teràpia, perquè, ui, avui vindran fatal, no? O al revés, el dia que ha anat bé, veniu supercontents, no? Això ja, els que estem al voltant, ho sabem. Clar, a l'hora d'escriure un llibre, tracteu un tema que és molt vostre, ho dèiem, que a més heu viscut, perquè és diferent parlar de coses que t'han d'explicar altres perquè no hi eres, a quan tu també ho has viscut, tu també tens la teva opinió formada i ho has patit o gaudit, depèn del que sigui. Llavors, no sé si això a l'hora de redactar-ho i escriure-ho de cara al gran públic i per explicar una història us ha sigut un benefici o no.
Sí, un benefici sí, però segurament la perspectiva del temps, perquè clar, parles de coses que has viscut fa anys, et permet escriure-ho d'una altra manera que com ho vas escriure aquell dia en present, no?
Potser amb el que comentava en David de l'epíleg, no?, que és 2021, sí. Coronavirus, no te dic... No, ara el tanto, David, no em matis. No que poséssim el fre de mà, però sí que ho parlàvem d'escriure-ho amb distància, perquè sí que
La situació no és la mateixa.
Estàvem escrivint present. En aquell moment sí. Estàvem escrivint present. I, evidentment, es van fer coses malament i les hem explicat i volíem mantenir, no, la distància, perquè, evidentment, en el llibre no ha sortit reflectit això que deies tu, no, del sentimentalisme
que és molt inevitable, que ens envaeix,
no, els periodistes esportius.
Clar, a més havent parlat amb els protagonistes. Correcte. A posteriori, és a dir, remenant, no, aquells mesos complicats, realment això emocionalment sí que toca i és complicat, però després has d'intentar, com diu en Joel, posar-hi certa distància, ser professional i escriure-ho tal com t'ho expliquen els protagonistes de les dues bandes, de la història, etc, no? Jo crec que ha quedat prou bé en aquest sí. sentit i crec que s'explica realment el que hi ha amb les veus dels protagonistes. Tothom es pot explicar.
La pila que hagués pogut ser més llarga, clar, si anem avançant en el temps l'haguéssiu pogut anar ampliant. Hi ha alguna cosa que a dia d'avui diguéssiu, mira, ara això ho afegiríem a l'epíleg.
Home, si haguéssim esperat uns mesos, vés a saber què passarà el mes de maig. No ho sé, estem en una temporada, no?, en què potser expliquem el sisè títol de la història. Exacte. De l'Olot de Tercera. N'hem explicat cinc en el llibre, no?
El tercer sense segona B.
El tercer segona B, correcte, amb els protagonistes d'aquest any, no? També és interessant aquest any, no?, com es reformula tot plegat després d'un descens. Això també seria interessant d'explicar-ho, no?
Teniu segon llibre, doncs, Per d'aquí un temps, però,
Jo espero que el segon llibre arribi algun dia explicant un ascens de l'Olot al futbol professional. Espero que això pugui ser possible. I llavors ja partirem de 2021, si cal, des del descens.
Enganxareu al final de la pila, amb Exacte. El principi de l'altre llibre. Entenc que pel que explicàveu és una història d'anar de menys a més, no? Uh-huh. D'una remuntada, per dir-ho d'alguna manera. L'esperança és una de les, com t'ho diria, de les paraules o de les emocions que hi és en aquesta trajectòria?
Sí, sí. Sobretot al principi...
És que, exacte, la gent potser recorda, no?, ascensos consecutius, exacte, i de exacte. Primera regional... Bueno, però a primera regional l'equip i aquesta junta va mastegar molt de fang, no va pujar a la primera i va haver de fer càrrec de consciència per fer aquests salts que al final ha acabat fent. Per tant, sí que en el llibre queda mostrat que el camí no ha estat tan fàcil com potser des de fora, no, ha semblat.
Hi ha molta impotència en el llibre, Exacte. Molta frustració. Aquells anys, sobretot a primera regional, clar, els hi costa 3 temporades sortir de primera regional amb un equip molt potent, rescatant jugadors de categories superiors, el màxim exponent Abel Soler, que marxa del Peralada per tornar al club de la seva vida i per intentar pujar, no? Però costa 3 anys i no arriba, i fins i tot la Junta, fent un petit spoiler, s'acaba posant un ultimàtum. O pugem o convoquem eleccions, perquè és que no podem més, no? Sí que era un projecte per fer poc a poc i bé, però esclar, 3 temporades, a primera regional, fent plantilles bones i no pujar, i al final expliquem que l'encerten tocant una tecla l'entrenador, que de fet els entrenadors tenen molt de protagonisme en el llibre, i amb Nito Santos l'equip acaba pujant, fitxant bé, es toquen les tecles que s'han de tocar, no? Però tot aquest camí més complicat, jo crec que és el més interessant del llibre.
Uh-huh. Un camí que serveix perquè pot repetir-se, no vull dir, o sigui, en el bo i en el dolent, com ara abans en Pere comentava, no hi dèieu, que la història, sigui o no cíclica, sí que repeteix moltes vegades uns patrons. Ara parlàveu d'aquesta temporada, tornem a estar en un moment d'esperança, però ja veurem, no? En parlarem quan s'acabi. De totes maneres, llavors, si no, sempre podem rellegir el llibre, no? I mantenir l'esperança que potser les coses a tard o d'hora acaben arribant, No sé si... Espero que no hagi de ser així, però...
No, és que ara em fas pensar que hi ha paral·lelismes en la història, perquè ara si estiguéssim escrivint el llibre d'aquesta temporada diríem, hosti, va haver un moment d'aquella temporada que semblava que l'Olot ho tenia fet, 5 victòries consecutives, llavors va arribar una petita ensopegada, 2 derrotes en una setmana, 7 gols en contra, la gent es va posar nerviosa... I ara 3 punts suspensius, no sabem Exacte. Què passarà a partir d'ara, si tornem a remuntar, si caiem, per tant... Sí.
Agafeu el llibre, aneu a buscar en aquell moment coses que hi pugueu trobar paral·lelisme i d'aquesta manera, mira, l'esperança, com dèiem, és l'últim que es perd. Heu trigat molt a fer el llibre, ha costat molt en el sentit de que, a veure, sé que sou homes ocupats també, no? I fer una feina d'aquestes característiques que ha de ser rigorosa i que porta temps, no sé si us ha dut, a més amb una pandèmia, que tot plegat fos més llarg.
Aviam, ens ho hem agafat amb calma en el sentit que deies que evidentment tenim altres feines, però com que l'encàrrec, no, se'ns va fer amb força antelació, això ens ha permès reposar bé la idea, l'estructura, el que deia en David de seleccionar els protagonistes i anar trucant, anar entrevistant-nos, anar fent trobades amb exjugadors, amb exentrenadors, per poder fer el llibre amb la pausa que necessitava, precisament per lligar-ho tot, no? Que és el gran repte que hem tingut.
Més de dos anys, de fet, sí, vam començar a l'estiu del 2019.
Allà...
Primeres reunions.
Sí, primeres reunions, i la pandèmia després, no?, ens accelera en el fet de parlar amb protagonistes. Al final estàs a casa i potser tens més temps, no?, tothom està a casa.
Sí, en aquell moment era fàcil trobar la gent.
Correcte.
Allò de no hi soc, no, aquesta cosa no hi era.
Les trucades eren a la primera.
Aquella
no?
Sí, és l'únic avantatge que teníem en aquell moment. Esteu contents del llibre?
Sí, jo crec que ha quedat el llibre que ens havíem imaginat aquell 2019. Sí.
I agrada a la gent, no?, les opinions que ens arriben, per tant... Això
és molt fàcil de llegir, sí, la gent el devora molt, molt ràpidament. Sí. Perquè el que diem, la màgia dels capítols curts, que acabes un capítol i dius, ostres, l'altre té poques pàgines, va, som-hi, i vas enllaçant,
i l'acabes ràpid. I acabes anar a dormir tard,
però l'acabes, l'acabes.
Fantàstic. Presentació aquest dissabte a les 7 de la tarda, a la Sala Turín. Com serà, sense fer spoilers, però una mica com l'heu plantejat?
Diferent com el llibre, no?
Exacte, sí, com el llibre. I de fet, intentant donar protagonisme als protagonistes del llibre, no només als autors, sinó també aquella gent que parla en el llibre i que és molt interessant d'escoltar, i pujaran a l'escenari de la Sala del Turín i parlarem amb ells, no? Sentirem a l'Àlex Terme, que, en fi, és un personatge molt important perquè la gent ja descobrirà que hi ha darrere, llegint el llibre de l'Àlex Terme i aquells inicis al 2005. Parlarem, evidentment, amb Lluís Masies i Joan Agustí, que són els dos primers presidents d'aquesta nova etapa. Jesús Morchón, el gran golejador de la història de l'Olot, no? 111 gols.
El màxim golejador de la història de l'Olot. I Pep Solés, no? Una persona que explica la història, no? Que sent la història de l'Olot com ningú, i que ha estat també un pal de paller, no?, per guiar-nos, per ajudar-nos a fer el llibre.
Molt bé, el llibre que podeu trobar al Drac i a la botiga d'Integra també, sí. I que allà el dia de la presentació evidentment també el podreu tenir. Unió Esportiva Olot, l'altre futbol, escrit per en David Planella i en Joel Sebastián. Recordeu, dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín, presentació, i escolta, només falta llegir-lo, que com ens expliquen els seus autors és curtet, és a dir, curtet, que els capítols són molt curts, passa molt ràpid, d'on ho fa, perquè me l'he estat revisant. I està escrit d'una manera amena, és a dir, que no és allò que dèiem, un buidat de dades i coses que a vegades poden ser més feixucs, sinó al contrari, no? Hi ha tot un relat i a partir d'aquí, evidentment, també coneixereu la història.
Deixa'm dir-te que al final del llibre hi ha un recull fotogràfic.
Exacte,
que...
hi ha fotos, també.
Sí,
hi ha
fotos,
en color, en blanc i negre, una mica...
Històriques, a més, que veureu com era el camp, com ha anat canviant, etcètera.
I que coincideix... cronològicament, no?, amb el llibre i les aparicions d'aquests flashbacks. Fins i tot ara estàs fullejant el contracte de venda, de traspàs de Miquel Soler i Albert Forcadell a l'Espanyol. Bueno, hi ha coses diferents també, fotos inèdites que també fan la seva gràcia.
I tant que sí.
Em fa molta gràcia això que esteu explicant ara, perquè hem de dir una cosa, la història de la Unió Esportiva Olot sempre està molt relacionada també amb la història de Ràdio Olot. Ràdio Olot sempre hi ha set, no?, amb aquest club. I alhora, ara quan estàveu dient aquests noms d'aquestes personalitats, diguéssim, personalment, a mi em fa molta gràcia perquè jo amb aquestes persones he fet sempre de tècnic, diguéssim. Quan hi ha futbol o alguna cosa d'aquestes m'ha tocat a mi.
En Pere no el sentiu, però està allà.
Exacte.
Està allà.
I els hem de trucar sempre per fer les entrevistes. I m'ha fet gràcia de recordar aquests noms, no?, que estàveu dient ara en aquests moments, que és una cosa que va molt relacionada una amb l'altra, també.
I tant.
Sí.
Fantàstic. Doncs Joel Sebastián, David Planella, moltíssimes gràcies per avui haver-nos vingut a explicar aquest llibre que llegirem, evidentment, i convidem a tots els oients també que ho facin, i recordar-vos que si els voleu veure en persona i escoltar-los ells i els protagonistes, una part de protagonistes d'aquest L'altre futbol, podeu anar dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín. Joel, David, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
L'Olot presenta El llibre del centenari. Aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín, vine a la presentació oficial del llibre Unió Esportiva Olot, l'altre futbol, escrit pels periodistes David Planella i Joel Sebastián. Descobreix tots els detalls, moments, anècdotes i curiositats del club i els testimonis de jugadors, tècnics i presidents d'una entitat única en el futbol català. Compra el llibre del centenari de la Unió Esportiva Olot a la botiga Integra per només 20 euros, perquè junts seguim sent de l'Olot. Oh, no!